Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Les entitats encapçalades per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, l'ANC i Òmnium Cultural, ha convocat la ciutadania catalana aquest dimarts per protestar contra l'empresonament dels seus líders. En algunes localitats s'han avançat i hi ha hagut concentracions espontànies al carrer. És el cas de Vic, a primera hora del matí, on un centenar de persones s'han aplegat davant dels jutjats que són al costat mateix de la comissaria de la Policia Nacional. Les mobilitzacions proposades per l'ANC i Òmnium Cultural són a partir de les 12 del migdia d'aquí una hora, amb una crida a aturar les activitats quotidianes i concentrar-se davant del lloc de treball, i a les 8 del vespre també amb una manifestació silenciosa amb espelmes al tram central de l'avinguda Diagonal de Barcelona. Canviem d'assumpte. La Guàrdia Civil ha detingut aquest matí una dona a Palamós per presumpta col·laboració amb el terrorisme jihadista. Es tractaria d'una jove de 21 anys de nacionalitat espanyola. Agents de la Guàrdia Civil registren a hores d'ara el seu municipi per escorcollar i recollir proves sobre la seva presumpta implicació en activitats terroristes. Ràdio Palamós, Carlos Ribas, informa'ns.
Bon dia. La detenció s'ha dut a terme aquest matí al barri de Mas Guàrdies de Palamós. La jove està acusada de presumpta captació, reclutament i enviament de jihadistes a zones de conflicte. L'operació s'ha desenvolupat per ordre del jutjat d'instrucció número 1 d'Audiència Nacional i en coordinació amb la Fiscalia. Segons fons de la lluita antiterrorista, la dona de nacionalitat espanyola i nascuda a Palamós formava part, presumptament, d'una xarxa d'individus afins a Estat Islàmic que havien estat detectats pels serveis d'intel·ligència internacional fa 2 anys. La noia s'hauria radicalitzat, presumptament, en els darrers 2 anys de manera autodidacta, mitjançant el consum de propaganda jihadista i la captació d'altres dones. La Guàrdia Civil està registrant en aquests moments el seu domicili situat al barri de Mas Guàrdies, a Palamós, per recollir proves sobre la seva presumpta implicació en les activitats de grups terroristes.
En clau política, l'Ajuntament de Malgrat de Mar vol establir un codi de conducta per tal de regular qüestions relacionades amb la transparència dels membres del consistori. Ens informen des de Ràdio Palafolls, Albert Serrano.
Malgrat de Mar posarà en marxa un codi de conducta que regularà qüestions relacionades amb la transparència dels membres de la corporació. Es tracta d'un mecanisme que obre oposició als càrrecs, personal eventual i treballadors del consistori. El codi de conducta fa front a aspectes com la prohibició de rebre regals, donacions de particulars i entitats públiques o privades, a excepció d'aquells de cortesia que s'atorguen en funció del càrrec. El document també detalla els passos a seguir en cas de conflicte d'interessos. En aquest cas, els càrrecs o treballadors municipals afectats hauran d'actuar amb independència, sense condicions, i no podran participar en situacions d'interès personal directe o indirecte. Aquestes són només algunes de les mesures que recull el codi de conducta aprovat inicialment pel consistori malgratenc. El codi inclou aspectes relacionats amb la transparència, participació, imparcialitat i igualtat.
I encara afegirem que avui havia de ser un dia important a Setcases. Aquest dimarts era el dia en què s'havia de votar la moció de censura presentada per 3 regidors contra l'alcalde del municipi, Carlos Fernández. A petició de la secretària de la corporació, el ple ha quedat suspès per depurar dubtes jurídics. Ràdio Televisió del Ripollès, Judit Espert.
Bon dia. Aquesta situació ve donada perquè la llei és confusa respecte a poblacions amb un nombre d'habitants com Setcases. La secretària va interpretar la llei de manera que es complien els termes i les condicions legals i va autoritzar la moció de censura. No obstant això, el batlle setcasí va emetre un decret d'alcaldia que contradeia la legalitat esmentada. Escoltem a Santi Mola, regidor de Setcases i un dels que ha presentat la moció de censura.
En comptes de traçar-se amb ella directament o demanar-li o parlar, en definitiva és el que fem les persones, ha fet aquest decret d'alcaldia exigint-li que canviés, que o sigui, diguen-li que això era totalment partidista i tendenciós i que canviés aquest informe.
Aquí el rasca-rasca de l'Obet.
Rasca l'Obet i sigues guanyador de premis en metàl·lic per bescanviar en establiments associats de l'Escala.
Hi ha 6.000 euros en premis.
Obet, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya.
I guanyem tots.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui dimarts, dimarts dia 17 d'aquest mes d'octubre. Anem fent camí ja cap a final de mes de aquest mes que ens marca el dia 10. Tot i que meteorològicament, de moment, no estem, podríem dir, en plena tardor, allò que coneixem per tardor, però bé, ho sabrem. De fet, sabrem com ens explica en Sergi Corral què ens espera, perquè ja corren veus de pluja, corren veus que això ha de canviar, corren veus meteorològiques que la pluja ha de ser protagonista. Ens ho explicarà en Sergi. En provats, deixi'm-los explicar dues aquestes notícies d'última hora relacionades amb els fets d'ahir, amb l'empresonament dels dos presidents, Jordi Sánchez, i també el president de l'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aquesta presó sense fiança que va decretar la jutgessa de l'Audiència Nacional per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Avui a les 12 es farà una concentració davant la plaça, davant l'Ajuntament, a la plaça de l'Ajuntament, per protestar davant d'aquests fets. I també avui a les 20, a les 20 hores, és a dir, a les 8 del vespre, avui a les 8 del vespre, concentració amb espelmes. Finalment, des de l'ANC, Òmnium i Crida per la Democràcia, es convoca tothom avui dimarts 5 d'octubre a les 8 del vespre, després de l'acord i canvi pres per les entitats organitzadores per tal d'adherir-se al sentiment majoritari en suport a la concentració nacional de Barcelona, que es fa també avui a les 8 del vespre. Doncs recordem, doncs, que avui hi ha aquesta concentració a les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament. Cal dir que tothom haurà de portar-se a la seva espelma, i també hi haurà una altra concentració a les 12. A les 12, d'aquí podem dir menys d'una hora, concentració davant l'Ajuntament, i a les 8, concentració amb espelmes també davant l'Ajuntament, i que cada persona que hi vulgui anar haurà de portar la seva pròpia espelma. Tots aquests dos actes es fan com a senyal de protesta per la presó sense fiança de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Anirem informant al llarg d'aquest matí, anirem recordant també aquestes dues concentracions que es fan, i també dintre l'informatiu també se'n explicaran coses. Molt bé, doncs continuem ara aquí, sí, amb Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera d'avui, corresponent a aquest dimarts, dia 17 d'octubre. Bé, i com que ens ha de tenir-ho tot a punt, i també a punt a última hora, perquè a vegades és el que passa, que poses, sobretot el de la temperatura va canviant, a vegades estàs dient la temperatura, si en aquell moment te s'ocorreix, doncs actualitzar la pàgina, la temperatura, aquella temperatura que tenies en un principi ha variat. Per això sempre, abans de dir la temperatura, m'agrada refrescar aquesta pàgina, aquesta estació meteorològica de referència, meteoscala.com, d'en Benjamí Gallegos, que és la nostra estació del temps de referència aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i ens diu, ens diu que els valors actuals, que tenim una temperatura de 17 graus en 3 i una humitat del 85%. Continua tenint uns dies amb humitat molt alta. Això fa, doncs, que a vegades als matins hi hagi aquella boira, i també alguna vegada al vespre hem tingut aquelles boires tan típiques angleses, i al matí tan típiques de la comarca d'Osona, de la Plana de Vic. I el temps també, actualitzant el temps, ens diu que per avui dimarts hem començat amb un cel variable de matinada i matí, amb alguns núvols baixos. Al centre del dia ha de dominar un panorama molt més serè i assolellat, en senyals de garbí a la tarda. A la nit arribaran núvols alts per ponent. En quant al vent, a partir de mig matí i ja al llarg de migdia i tarda bufarà migjorn de força 2-4. I l'estat de la mar, marejol, ara migdia i tarda. En quant a demà, dimecres, tindrem un cel variable de matinada i matí, encara amb alguns moments de sol. A partir de migdia augmentaran clarament els núvols i a mitja tarda quedarà el cel tapat. Ja a mitjanit pot caure algun primer ruixat, ambient més humit i sobretot al final del dia. El vent calma o lleuger garbí de matinada. A partir de mig matí, ja al llarg del migdia i tarda bufarà el migjorn moderat de força 3-4. I la mar arrissada de matinada i matí amb marejol a migdia i tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 18 graus en 4. Això és el que para el temps, les pluges, que, segons ens explica en Sergi, han d'arribar demà. Demà, doncs, pot ser un dia que la pluja en sigui protagonista, però a partir de la nit. No tot el dia, sinó a la nit, allò que mica en mica es va tapant, esperes allò que sembla que caurà, i al final, segons les previsions d'en Sergi, ser ja a la nit. De fet, ens ho confirmarà avui a l'apartat de la meteo dins l'informatiu de la una. Bé, que això és el que don de si el temps. Ens anem ara amb el que ens donarà de si el resum de premsa. Però abans d'anar al resum de premsa, m'agradaria explicar-los el que tenim preparat per avui. Avui, doncs, tenim, a part del temps que ja n'hem explicat i que en resum de premsa, doncs, també tindrem el santoral i els aniversaris, també la notícia que parlàvem ara fa un any aquí, els informatius i el refrany del dia. Avui també farem 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica que ens porta la Montse Hidalgo. El protagonista, el fundador d'Alquímia Idili Lizcano. La Sandra Balaguer ens portarà La gent amb valors, aquest testimoni de les vivències i experiència del voluntariat de persones que protagonitzen aquest espai. Avui serà molt interessant perquè parlarem d'autisme amb Francesc Sistac, llicenciat en informàtica, MBA, PDG i S, i ha treballat durant més de 25 anys en el sector de les TI i en el de la consultoria empresarial. Pare d'una nena amb autisme, ha impulsat diversos projectes relacionats amb aquesta temàtica. També a l'entrevista, a l'apartat de l'entrevista, parlarem amb Paula Grande perquè vol impulsar una coral jove, i ho farà amb una reunió que està programada per avui a l'Espai Jove L'Esbotzada per intentar a veure si d'aquesta reunió en pot sortir una coral de nois joves. Tot això, doncs, ens ho explicarà l'Abel, que avui ha parlat amb Paula Grande, l'impulsora d'aquest projecte, d'aquesta coral juvenil. I tot això, i si ens hi cap, com sempre, doncs, si no, l'anunciem ara, però sempre és aquella secció que varia d'una banda a l'altra, com és la de Cançó del Dia. Avui, amb els Dire Straits com a protagonistes, i una de les seves primeres cançons, Els Sultans del Swing. Qui no ha ballat els Sultans of Swing? Qui no l'ha ballat? Algú no la recorda? Ara diu, ostres, no. Però si tenim temps i si ens hi cap, doncs la recordarem. Aquella cançó que va marcar una època del pop internacional als anys 70, als finals dels 70, començaments dels 80. Molt bé, doncs dit tot això, ara sí que és aquell moment que ens anem a veure què ens expliquen, si hem d'anar a comprar el diari, si encara no hi hem anat. Aquests són els titulars de la premsa general. Ens els aporten l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, els responsables de les notícies en xarxa edició Matí.
Les reaccions ja en directe, el que trobareu avui al quiosc, el que és protagonista de les principals portades, de nou diaris damunt la taula, de nou titulars i fotografies, les que són protagonistes dels diaris que s'editen a Catalunya, que tenen un abast global, un caràcter generalista. Repàs amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui, evidentment, tota la premsa molt centrada en la detenció de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Sí, ara els hi dedica pràcticament tota la primera plana, parla de presos polítics i publica un article del president de l'ANC. Jordi Sánchez diu que no accepta la condemna, que considera injusta la seva privació de llibertat i que quan no hi ha delicte no hi pot haver ordre de presó. També es manté ferm amb el compromís insubornable, diu, de la no violència.
El diari ara també fa referència avui a la negociació que demana el president Puigdemont.
El president de la Generalitat dona 2 mesos a Rajoy per obrir una via de diàleg, mentre que el president espanyol considera no contestat el requeriment per falta de claredat i activarà l'article 150 dijous per suspendre l'autonomia.
El periòdico de Catalunya també obre edició amb la presó sense fiança per Sánchez i Cuixart.
Sí, dedica l'editorial a aquesta qüestió. Diu que s'ha de suposar que les proves que acumula la jutge són concloents i que justifiquen aquesta mesura preventiva i que els desafiaments legals tenen conseqüències que la política ja no pot controlar. Acaba dient que només la tornada a la legalitat autonòmica pot fer possible el diàleg que reclamen els independentistes.
Tercera portada del Matí, portada de La Vanguardia, aquí més enllà, evidentment, de l'ordre de presó per als líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural. Ens fixem en altres titulars, Thaís.
Sí, com el que explica que el foc sembra de desolació Galícia i Portugal. A Galícia hi ha 4 morts i a Portugal 38 en aquesta tragèdia simultània. Hi ha desenes de milers d'hectàrees de bosc cremades i autovies, carreteres i vies fèrries tallades o sense servei. El president de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, parla de terrorisme incendiari.
I acabem el repàs amb el Punt Avui, que sí, en aquest cas es dedica la portada sencera de forma monogràfica a Sánchez i Cuixart.
Llibertat, us volem a casa, és el titular, i en pàgines interiors el Punt Avui diu que l'Estat envia el diàleg a la presó. També explica que la societat civil denuncia que són presos polítics i recorda que hi ha convocades concentracions de protesta avui al migdia i també al vespre.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquestes són les portades dels diaris que ens han servit els companys de la xarxa, la Thaís Trujillo, l'Oriol Pujador, també l'Helena Pujueta, l'equip de Notícies en xarxa, l'edició del Matí. Bé, doncs continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, i és aquell moment que ens anem a sants, aniversaris i més. És aquell moment del dia que ens agrada felicitar tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, i també explicar una notícia que passava tal dia com avui, i els deixem per acabar amb un refrany. Bé, avui dia 17, Sant Ignasi d'Antioquia, aquest senyor era bisbe, Sant Víctor i Sant Beat Rudolf. Doncs moltes i moltes felicitats a tots els que celebrin avui el seu sant, com també els que celebrin avui el seu aniversari. Oients que ens esteu escoltant, que avui és el vostre aniversari, que passeu un molt bon dia, gràcies per fer-nos companyia. I heu de saber que també avui és l'aniversari del raper Eminem, que en fa 44 anys, del pilot mototrial que també és un dels destacats campió en diverses edicions, com és Toni Bou, que en fa 31, i la que va ser fins ara capitana de l'Spar City Life a Girona, la Noemi Jordana. Toni Bou en fa 31, no sé si havia dit. La Noemi Jordana en fa 37. Actualment, Noemi Jordana està dins l'estaf tècnic de l'Spar City Life Girona. Es retirava a final de la temporada passada. 37 anys fa aquesta jugadora, que fa 4 dies, podem dir, estava jugant. Filla de Ramon Jordana, que havia estat entrenador, i també durant la temporada entrenador, curiosament, va ser entrenador de l'Spar City Life Girona i entrenador de la seva filla, de la Noemi. Pel que fa a la notícia, que es parlava en els informatius, ara fa un any, un tema que n'hem estat parlant també, com són les castanyes, perquè es deia ara fa un any que el CER engegava una nova temporada de la venda de castanyes a la platja. Entre dissabte i diumenge es van servir 200 quilos de castanyes. Tot això, doncs, la primera de les castanyades, la primera del cap de setmana de castanyes, incloent dos d'aquests dies, es van servir més de 200 quilos de castanyes. I el refrany del dia ens diu que les cabres, pels seus pecats, porten els genolls pelats. Les cabres, pels seus pecats, porten els genolls pelats. Bé, i ara sí que és aquell moment que ho il·lustrem tot això musicalment, ho maridem, i avui escoltarem temes de cantautors, com aquesta popular, coneguda, cantada Yolanda, de Pablo Milanés.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores.
Yeah. És Pablo Milanés amb aquesta Yolanda, una de les cançons més conegudes, més popular d'aquest cantant cubà, que pertany a la nova trova cubana, aquests nous cantautors que van sortir ja fa tota una colla d'anys. Podríem dir com quasi la nova cançó d'aquí va sortir, doncs, la nova trova per aquests cantants joves, aquests cantants que tenien iniciativa. Molt bé, doncs continuem a 12:25, i és aquell moment que en farem 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica que ens porta la Montse Hidalgo. Avui, amb l'entrevista amb el fundador, avui entrevisten, la Montse Hidalgo entrevista el fundador d'Alquímia, Idili Lizcano, per conèixer la seva proposta empresarial basada en l'amor i la felicitat. L'escoltem.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Hi ha molts corrents d'opinió que apunten la necessitat d'un canvi de paradigma econòmic. Avui volem fer 5 cèntims sobre la proposta d'Idili Lizcano, el fundador d'Alquímia, una empresa dedicada a la perfumeria i la cosmètica basada en l'aromateràpia i els productes naturals, aposta pel que anomena l'economia humanitzada, una economia respectuosa amb el medi ambient i amb les persones, que posi per endavant l'economia productiva a l'economia de l'especulació. Idili Lizcano, benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, és un plaer estar aquí.
Vostè parla d'Eros i economia. Expliqui'ns aquesta combinació.
Eros és el déu de l'amor. I això és inherent a tota la nostra... Nosaltres tenim arrels culturals gregues. Llavors, i Eros és des del principi dels temps, des de Sioda, el principi de la nostra cultura, ja parlaven d'Eros. I deia que Eros és el principi de tot, que l'amor és l'essència de tot. Llavors, jo el que crec és que si volem sobreviure sobre el planeta, si volem tenir una possibilitat com a espècie, hem de canviar el sistema econòmic, perquè tal com anem ara no anem bé, a molts nivells, a nivell mental, a nivell ecològic, a nivell psicològic, a nivell espiritual, no anem bé. I per tant, hem de canviar el paradigma i hem de connectar amb un altre tipus d'energia que és molt més gran, que és sintonitzar amb les lleis de la natura. I si molta gent al llarg de la història de la humanitat i de la filosofia i de les tradicions espirituals han dit que l'amor era la força fonamental, per què no crear una economia que estigui basada en això?
Molta gent deu pensar ara, sí, l'amor als diners en general. Qui té diners en vol tenir-ne més, pel fet de tenir diners.
Això és a l'altre costat. És a dir, tu l'economia, un fet econòmic, primer és un fet psicològic. Has d'entendre la naturalesa de la ment com funciona. Llavors nosaltres, la ment és com una ceba, té moltes capes. Les capes superficials de la ment són neuròtiques. És la capa neuròtica de la ment. I tots vivim ahí, amb aquesta visió neuròtica, egocèntrica, individualista, que pot arribar inclosa a ser avariciosa i codiciosa. Llavors, clar, l'economia fins ara es mou amb aquesta capa de la ment, de l'ésser humà. I aquesta capa no aporta felicitat. Aquesta capa no ens aporta. Per molts diners que tinguis, hi ha gent que no és feliç. I jo crec que hi havia un savi indi que deia que l'èxit es mesura amb la felicitat. Si realment ets feliç dintre de tu, fent el que fas, allò que facis. Llavors, i això sí que és riquesa. Vivim una economia de l'escassès, i tot és escàs. Si el problema del capitalisme neoliberal és que tot és escàs. Si són escassos els diners, és escassa la feina. Si vivim el paradigma de l'escassès. Clar, això és patriarcal. És a dir, hem d'anar amb la natura, i la natura és abundant. Sí, la natura és tremendament abundant. Lo femení és abundant. La terra, un bocinet de terra, pot donar moltíssim. Llavors nosaltres ens hem desarrelat d'aquesta energia de l'abundància de la mare terra i ens hem connectat amb l'escassès. I això crea misèria, perquè estem en una de les èpoques de la història de la humanitat on hi ha més béns materials. Al llarg de tota la història no hem tingut mai tantes coses. I el que és increïble és que creixi la pobresa. Com pot ser que creixi la pobresa? No pot ser que creixi la pobresa quan no hem tingut mai tantes coses. Últimament, els últims 7 o 8 anys, hem vist com ha crescut la pobresa. Això és que quelcom no va bé en el fons de l'economia, en el fons de la humanitat. I això és el canvi de paradigma. Hem d'entrar d'una altra manera. Per què no podem compartir la riquesa? Per què no podem fer que tothom tingui de tot? Per què hem de pagar salaris de misèria, com diu el Fons Monetari Internacional? Un salari de misèria de 500 euros. A mi com a empresari no m'interessa viure en un país on la gent cobra 500 euros. Potser als banquers, als especuladors, els interessa, però a mi no. Jo com a empresari vull que la gent vull classe mitjana. O sigui, el que hauríem de fer és tenir una classe mitjana gran, potent, i que la classe baixa pugés a classe mitjana. Ara el que han fet, la política neoliberal és al revés, és destrossar la classe mitjana i llavors i ampliar la classe baixa. I això, per l'economia real, pels empresaris, això no és bo, i pel país tampoc.
Ho acaba de dir vostè, és empresari. Molta sí. gent ara deu posar-se les mans al cap i dir, hi ha molts empresaris com vostè que pensin que d'aquesta manera, amb l'escassetat, amb els salaris baixos, amb aquesta dèria que ens ha agafat a tots plegats a sortir de la crisi, amb tanta austeritat, veiem que tampoc no n'estem sortint. N'hi ha molts com vostè?
Sí. Bueno, molts. Està creixent.
Està creixent.
Jo sóc president del Cercle de Negocis Ètics de Barcelona, que hi ha un grup d'empresaris d'empresa importants i estem en aquesta línia, en la línia de fer negocis ètics, de lligar l'ètica, la rectitud, la moral, que això a vegades no passa amb els negocis. Quan veus un telediari i veus empresaris de renom, dius, mare de Déu, jo no m'identifico amb aquesta gent, alguns estan a la presó. Jo no m'identifico per res amb aquest. I penso que una persona jove no voldrà ser empresari quan veu aquests punts de referència.
Bueno, de fet, no volen ser empresaris.
Per això. Però hi ha empresaris meravellosos. Jo conec empresaris que són unes persones excel·lents. I hi ha empreses també així. Fa poc me van regalar un llibre que es deia Sacred Commerce, no? Comerç sagrat. Hi ha una cadena, per exemple, de cafès que es diu Café Gratitude, no? Això és als Estats Units. Llavors, i diuen això, diuen que el lloc de treball ha de ser quasi com un espai sagrat, no? Ells parlen d'hora et labora, no? Hem de treballar i gaudir del que fem i donar el millor de nosaltres a cada persona que entra. Però nosaltres en alquímia fem el mateix. És un altre paradigma, és una altra manera. I a més ens ho passem bé, ens divertim, i a més guanyem diners, què més vols?
Això és el que volem saber. Com es pot fer tot això i guanyar diners? Perquè les empreses, no ens enganyem, són organitzacions que en el fons realitzen algun tipus d'activitats amb una finalitat que és guanyar diners.
Una de les fites de la meva vida és demostrar que aquest nou paradigma és més rentable que el vell. Sí, aquesta visió de l'economia que està basada més en la generositat que en l'avarícia, que això és més vell paradigma. El vell paradigma està basat en l'individualisme i en la codícia i en l'egoisme. Llavors, el nou paradigma és sortir d'aquí, no és jo, és nosaltres. Si és nosaltres, si hem de compartir la riquesa. Jo penso que la riquesa, la veritable riquesa, és aquella que creix quan es comparteix. I això aporta benestar i aporta felicitat. Cadascú guanyarà el seu. Cadascú guanya, però tothom té dret a viure amb dignitat. Això és molt... Llavors, empresaris d'aquests, cada vegada n'hi ha més. Això hi ha molt... Nosaltres fem un fòrum alquimia de la felicitat i cada vegada ve més gent, i venen empresaris.
I què li diuen els seus col·legues que no estan encara en aquesta línia en la que està vostè?
A vegades, quan faig xerrades amb alguna universitat així, una facultat d'econòmiques o ciències empresarials, jo el que faig és ensenyar els ràtios, perquè si no, no em prenen en sèrio. Llavors, i els ensenyo, els projecto els ràtios. Mira, això són els ràtios de la nostra empresa, financers. I diu, uau. Llavors ells es queden una mica allà. Dius, uau, a veure què diu aquest. Però clar, si no, et pensen que estàs una mica fora del seu paradigma, del vell paradigma, que és veritat. Però ja, quan veuen els ràtios, diuen, uau, això és seriós. Anem a veure què diu. Clar, però jo no parlo de teories. Jo sóc empresari i això ho aplico cada dia, en el dia a dia, en l'empresa. A mi, per exemple, tenir gent desmotivada, gent mal pagada, gent que pateix, a mi no m'interessa, no és bo pel negoci. Jo vull tenir gent motivada, gent que transmeten il·lusió, que estiguin enamorats del que fan i que guanyin diners, perquè si guanyin diners podran consumir, podran anar al cinema, podran anar a prendre cafès, podran anar a un restaurant, podran anar de vacances, perquè si fem la política del Fons Monetari Internacional, això s'acaba, l'economia real s'enfonsa. Llavors, és el canvi de paradigma que hem de fer, i això és més rentable, el nou paradigma, que el vell. Jo estic convençut.
No sé si les empreses de l'IBEX 35 estaran molt d'acord amb vostè.
Això és el vell paradigma.
Vell paradigma total. Doncs ens anotem aquest concepte. De vostè hem dit que és un visionari. Se sent identificat?
Estic una mica miope, no sé. Home, sí, vaig una mica per davant, la veritat, sí. Però sempre m'ha agradat. M'agrada fer coses diferents i m'agrada experimentar. Sí, no sé, potser sí.
I a més a més, diguéssim que la seva producció va a un segment de la població benestant.
Sí, sí, sí. Els productes que fem van dirigits a la classe mitjana.
I exporta des de fa moltíssims anys.
Sí, sí, nosaltres tenim una aposta total per l'exportació. És una empresa normal, això, no és una ONG. Nosaltres som una empresa, estem aquí per fer diners. Però ho fem d'una altra manera. Tu pots crear riquesa intentant que la gent sigui feliç al teu voltant i compartir aquesta felicitat i aquesta riquesa. Per què no s'ha de fer això en una empresa? Per què has d'anar amargat a treballar quan dediques una tercera part de la teva vida és el teu treball? És horrible tenir que treballar en una cosa que no t'agrada, que no gaudeixes, perquè ets infeliç. O sigui, per què no pots ser feliç treballant?
Vostè i els seus treballadors es posen d'acord fàcilment?
Jo intento consultar molt, no prenc mai decisions jo sol. Jo crec que un home savi és aquell, no és el que més parla, és el que més sap escoltar. I llavors jo escolto la meva gent. Això, un punt. I punt número dos, m'agrada estar envoltant de gent que són millors que jo. És a dir, crec que és molt important tenir gent molt capacitada. Això ho fas si tens bona autoestima. Si tens una autoestima dolent, el que vols és estar rodejat de gent mediocre que t'adulin. Però jo no. Jo tinc l'autoestima molt bé i vull estar rodejat de gent que siguin millors que jo.
Doncs ens quedem amb la seva filosofia, amb la seva realitat d'una empresa que funciona i d'una proposta que cada dia, segons ens diu, té més adeptes. I dir-li, Lizcano, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort.
Ha estat un veritable plaer estar aquí.
Cinc cèntims.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Que l'Escala és una vila coralera, no de corall de mar, que seria una vila corallera, sinó de corals. No en tenim cap mena de dubte, com ho va ser-ho el Coral Empòrium, actualment com ho és el cor indica, també el cor de l'Associació de Jubilats i també les corals escolars. I de corals és el que parlarem ara perquè hi ha una iniciativa de crear una coral jove a l'Escala. Avui, a les 5 de la tarda, hi ha una trobada per portar-ho a terme. La responsable de que això es pugui tirar endavant és la cantant Paula Grande. La Belfon hi ha parlat perquè ens en faci 5 cèntims del que serà aquest projecte. Abel, endavant, explica'ns.
Doncs sí, Joan, avui a l'apartat d'entrevista parlarem de música, parlarem de corals i del projecte que comencen a engegar la Paula i la Núria per crear una coral juvenil a l'Escala. De fet, avui se n'ha de parlar, avui en sabrem algun detall més. Però en volem avançar algun d'aquests detalls. Per això hem trucat a la Paula i la tenim ara mateix al telèfon. Paula, sigues benvinguda a la ràdio. Bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Escolta'm, aquesta tarda a les 5 a l'Espai Jove a l'Esbotzada hi ha convocat una reunió informativa per parlar de crear una coral juvenil. Com és això?
Doncs, a veure, sí, tens raó, avui a les 5 a l'Esbotzada hem convocat aquesta sessió informativa a tots els joves que vulguin venir a l'Esbotzada i que tinguin ganes de cantar, i aleshores, doncs, bueno, la Núria i jo ens hem trobat aquest any tornant a viure a l'Empordà. Teníem moltes ganes d'engegar un projecte les dues, i llavors, doncs, bueno, se'ns va acudir intentar aglutinar gent de la franja d'edat de les usuàries de l'Esbotzada, és a dir, adolescència fins a 20 i llargs 30, que tinguin ganes de cantar i bueno, sobretot això, no? Doncs fer grup i aprendre cançons i passar-nos-ho bé.
Sobretot que tinguin ganes de cantar, però jo aquí afegiria de cantar què? Quin tipus de música o quin tipus de cançons són susceptibles de ser treballades en aquesta coral que es vol formar?
Doncs, bueno, nosaltres tenim algunes propostes, però un dels objectius amb la coral, que ens vam posar, com molt bé, al principi amb la Núria, va ser que també totes les que vinguin a cantar, doncs, puguin proposar, puguin triar És a dir, no tenim ganes de fer una coral a l'ús en el sentit de repertori, i tampoc volem tenir doncs com manies amb això. Tant podem fer una peça clàssica, com una cançó més moderna, com algo que tinguin elles ganes de cantar, i doncs això que deia abans, de proposar. És a dir, el repertori serà bueno, també el que dèiem, no només centrar-nos en gospel, per exemple. És a dir, no volem tancar a nivell d'estil el tema del repertori, perquè volem que, doncs això, que puguin proposar i que diferents estils de música hi tinguin cabuda.
Però tots aquests que has citat no són tancats, poden entrar-hi, pot entrar-hi un tema de gospel, pot entrar-hi un tema més, diguem-ne, popular o del repertori estàndard de les corals més típiques i més habituals al territori, fa?
Sí, exacte.
I quin tipus de gent...
Ai, perdona, digues.
No, anava a dir, i saltant endavant, i quin tipus de gent o quin perfil ha de tenir o t'imagines de gent que s'hi hauria o s'hi podria o li podria interessar apuntar-se en una coral com aquesta?
Doncs a veure, nosaltres, clar, creiem que com que això neix des de l'espai l'esbotzada, doncs és interessant que les persones que ja estiguin utilitzant aquell espai, que siguin usuàries habituals, que passin per allà, doncs seran les persones que potser s'adreçaran a la coral i a la sessió d'avui per, bueno, doncs per informar-se i per conèixer una mica més del projecte. Però en realitat doncs està obert a tots els joves que estiguin a l'escala o voltants, que puguin venir a setmanalment a la coral, que tinguin el compromís i doncs això, les ganes de ser-hi i de cantar, i llavors oberta a joves, oberta a tots els joves fins a 30 anys, que crec que és l'edat crec que és l'edat del servei de l'esbotzada.
Ara deies que estiguin disposats a assumir setmanalment una trobada, perquè, a veure, quina càrrega de treball significa engegar una coral com aquesta? Els que s'hi apuntin, potser els pot fer por, o és que haver d'ensejar cada tant sovint. Quin ritme de treball pot o hauria de tenir un projecte com aquest?
Bueno, és a dir, els que venen a cantar, sí, el compromís és setmanal, no? És un cop a la setmana.
Un dia a la setmana.
Un dia a la setmana, que serà els dijous, per la tarda, si res no canvia. I llavors, doncs, aquest és el compromís que la Núria i jo demanem, de dir, perquè una coral, doncs això, ha de ser un espai per trobar-nos, per aprendre, per passar-nos-ho bé, per cantar, per gaudir de les cançons, per preparar mogudes en relació amb, doncs això, amb la música, però clar, és a dir, hem de trobar-nos cada setmana, perquè si no les cançons no surten. I llavors això és important, tenir les ganes de cantar i el compromís de fer grup, de fer grup i de trobar-nos cada setmana i de no, pues això, de no deixar-se, de no deixar de venir cada setmana.
D'això se'n parlarà aquesta tarda, a les 5. Escolta'm, si algú dels qui ens escolta ara mateix et diu, home, a mi m'interessa o m'agradaria, o tinc un parent, un familiar, un amic que estic segur que li agradaria, però aquesta tarda a les 5 li serà impossible d'anar-hi, com us poden trobar o com es poden afegir al projecte si avui no són a la reunió?
Doncs sí, avui no poden venir a la reunió, poden escriure a l'Espai de l'Esbotzada o trucar a l'Espai de l'Esbotzada a l'Ajuntament. Allà els hi passaran la informació, i llavors nosaltres anirem fent, doncs això, a través del Facebook de l'Esbotzada, a través del Facebook de l'Ajuntament de l'Escala, irem fent propaganda, diguéssim, i difusió de l'activitat, perquè no comencem fins al novembre. Aleshores, també vam voler posar la sessió informativa avui per tenir com aquestes dues setmanes de que la gent pogués rumiar-s'ho, pensar-s'ho, bueno, i llavors engeguem a tope el novembre.
Va, doncs, aquest és el projecte. Avui se'n fa una presentació. Qui estigui mínimament interessat, acosteu-vos-hi fins a l'Esbotzada, allà a l'entrada de l'aparcament de Can Perals, 5 de la tarda. I dit això, Deixa'm tornar a l'inici d'aquesta connexió, Paula, perquè deies, jo i la Núria hem tornat a viure cap a l'Empordà, i ara m'agradaria, d'acord que tenim una cita pendent, Paula, hem de parlar dels teus projectes musicals, però fem-ne una mica de tastet. I ara mateix, la Paula, que ha tornat cap a terres empordaneses, què està preparant?
Doncs ara, a part de la coral Aguila Scala i altres corals, i una mica doncs, tornant a aterrar per la zona, estem gravant el segon disc, que sortirà a la primavera del 2018, i bueno, doncs això, molt, molt concentrada i centrada i engrescada amb això.
Quan et podrem sentir per aquí a prop?
Doncs encara no es pot confirmar 100%, però si tot va bé, crec que puc adelantar i espero que no em mati ningú, va, cap al desembre, i allò, interrogant, deixem-ho, o punts suspensius, alguna cosa així.
Cap al desembre, amb un interrogant que intentarem aviat anul·lar-lo, perquè sigui una afirmació. Sí. Per aquí a prop vol dir l'escala, Rodalies, a pocs minuts de cotxe?
Sí. Per aquí a prop, sí, vol dir molt, 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 molt a prop.
Vinga, va, a veure quan ho confirmem. Paula... estic molt content d'haver parlat amb tu.
Igualment, moltíssimes gràcies i doncs això, esperem que vingui moltíssima gent a cantar, molts joves.
Segur que sí. Vinga, la cita és avui, 5 de la tarda, aquesta reunió per començar a endegar, estirar fils i fer un nus ben anuat d'una coral jove a l'escala. 5 de la tarda a l'Espai Jove L'Esbotzada. Paula Grande, fins la propera. Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, ja ens ho ha recordat la Paula. Tornem a recordar a les 5 de la tarda aquesta reunió a l'Espai Jove L'Esbotzada, aquesta reunió informativa per arribar a crear una coral jove, un cor jove, aquí a l'Escala. Molt bé, doncs continuem, 12:46 minuts. I atenció, perquè el tema que els proposem ara és d'aquells interessants. Avui parlem d'autisme a la secció de Gent amb Valors. I el protagonista és Francesc Sistach, llicenciat en informàtica. I ha treballat durant més de 25 anys en el sector de les TI i en la consultoria d'empreses. És part d'un amb autisme i ha impulsat diversos projectes relacionats amb aquesta temàtica. La Sandra Balaguer, conductora d'aquesta secció Gent amb Valors, ens explica i ens tracta a moda d'entrevista sobre aquest allò que ens proposa i el que ens explicarà en Francesc Sistach, el tema l'autisme.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Quan parlem de trastorns de l'espectre autista ho acostumem a fer en clau de diagnosi, però avui a Valors a l'Alça ens volem fixar en les capacitats especials que tenen les persones amb autisme, per exemple, o amb síndrome d'Asperger. Per fer-ho ens acompanya en Francesc Sistach, que és el director general d'Especialistern, una empresa que genera llocs de treball per a persones amb TEA. Benvingut, Francesc.
Hola, bon dia.
A l'empresa traieu el màxim profit, dèiem, de les habilitats especials d'aquestes persones. M'agradaria preguntar-te, doncs, quines són aquestes capacitats que tant els caracteritzen i per a quin tipus de feina els donen aquest valor afegit.
Doncs les capacitats les resumim amb el nostre eslògan, que és passió pels detalls, i és que en general són persones que tenen molta capacitat d'atenció, de veure petits detalls i, per tant, petits errors o petites coses que s'han de corregir. Però a part d'això també parlem de persones que sovint tenen una gran perseverància, una capacitat de fer tasques que encara que siguin complexes poden ser repetitives sense perdre la motivació ni el rendiment. Tenen també molta capacitat visual i també parlem d'un llenguatge directe i honest. Vull dir, diuen les coses tal qual són i tal qual les veuen. Llavors, totes aquestes capacitats els fan especialment hàbils algunes tasques, com per exemple les proves de software. Quan un desenvolupador, un fabricant, Microsoft o SAP o alguna gran companyia o una empresa petita fa una nova aplicació de software, aquesta aplicació s'ha de provar. I provar vol dir fer tot de execucions d'aquella aplicació de forma sistemàtica, repetitiva, en diferents valors, per anar veient si tot després apareix a la pantalla com tocava. I per tant és una tasca que encaixa molt amb aquesta capacitat. Hi ha altres tasques que també fem, a vegades són doncs, tractament de dades o de documents de forma massiva, tasques de digitalització, d'arxiu, i amb algunes persones que també tenen bastanta formació, doncs algunes tasques de ciberseguretat o de monitorització de sistemes o d'anàlisi de dades de Big Data.
Francesc, quantes persones teniu actualment a Especialist Tern?
Al nostre país, ara en plantilla, som 70 persones, de les quals 50 i pico pues són persones amb un diagnòstic d'Asperger que estan treballant amb nosaltres, però a més des de l'oficina de Barcelona s'han impulsat projectes de formació, diguem-ne, projectes puntuals a Milà, on acabem ara d'obrir una oficina, i també a Buenos Aires i a Brasil. Llavors, al final, una mica l'equip que estem aquí, d'una forma o altra, hi han posat 130 persones amb Asperger a treballar.
Vosaltres sou de les primeres empreses que va optar per posar en valor aquestes habilitats que tu ens repassaves. Per què vau decidir tirar per aquí?
L'inici és el 2004 a Dinamarca, de la mà d'un pare, d'un noi amb autisme, que veu les capacitats d'aquestes persones i decideix començar especialistent a Dinamarca, però que al cap d'uns anys veu que allò realment funciona, que ha pogut demostrar que realment aquestes persones poden treballar, i comença un procés de rèplica. I aquí al nostre país, el 2013, Ramon Bernat i jo mateix vam iniciar la rèplica d'aquest projecte. Els dos també tenim vincles familiars amb l'Asperger i l'autisme, i vam decidir doncs això, posar en marxa la rèplica d'aquest projecte al nostre país. Realment Especialist Tern a nivell mundial ha sigut molt pioner. Ara hi ha alguna iniciativa similar, però crec que en cap encara, diguem-ne, amb l'abast, perquè ja estem a 18 països i amb l'impacte que hem pogut generar. Tot i així ens queda molt per fer.
I sempre, Francesc, sota aquest eslògan que ens comentaves al principi, passió pels detalls. De fet, el vostre logo també deixeu molt clar que el valor d'una cosa, dieu que depèn del coneixement que en tenim d'ella, no?
Sí, el nostre logo és el dent de lleó, i aquí fem una mica l'analogia de que si tu tens un jardí de gespa impecable i t'apareix un dent de lleó, l'instint de molts és tallar-lo, treure'l, perquè ho veuen com una mala herba, m'està trencant l'harmonia. Si el coneixes, és una planta que és molt útil en cuina i en medicina. I aquí fem una mica l'analogia. Moltes vegades la gent descarta o exclou a les persones amb autisme i Asperger de molts àmbits de la societat, però també de l'entorn laboral. Nosaltres diem, no, aquí hi ha un valor, hi ha persones que quan s'hi dona la formació adequada i el suport adequat poden fer tasques fins i tot millor que la resta de la població, quan realment els enfoquem amb tasques on les seves capacitats són especialment útils.
Ja parlem de tasques, parlem de formació, però també parlem d'una llarga llista de valors, perquè en el fons en aquesta tasca vostra entren en joc valors ben diversos com el respecte, la integració, l'adaptació.
Sí, nosaltres som una entitat que té molt present els valors fundacionals, que són el respecte per aquestes persones, l'adaptació, l'entendre que hem d'adaptar una miqueta a l'entorn. I aquí me'n vaig a una frase d'un dels professors més coneguts en temes d'autisme, Simon Baron-Cohen, que diu, les persones amb autisme s'han d'esforçar per encaixar la societat i la societat s'ha d'esforçar per acceptar la diferència. Ara no tots som iguals i determinades persones poden necessitar algunes adaptacions. El tercer valor és l'accessibilitat, estar molt oberts, i el quart és la claretat d'intentar donar uns missatges molt clars i estar sempre molt, molt propers de la societat, a la que també volem informar molt i dediquem molts esforços a informar sobre les possibilitats d'aquestes persones.
M'agradaria demanar-te, a nivell personal, tu què has après o com t'ha ajudat el fet de treballar en una empresa, bé, el fet de dirigir la rèplica d'aquesta empresa aquí a casa nostra. Tu em comentaves que tens vincles familiars amb alguns casos d'Asperger, per exemple. A nivell personal, doncs, què és el que has après amb tota aquesta experiència?
A veure, a nivell personal, però jo tinc una filla amb autisme, no és cap secret, i havia fet alguna iniciativa més petita enfocada a ajudar el col·lectiu de les persones amb autisme i Asperger. Clar, Especialistent és un projecte molt més gran, de molt més abast, amb tota una xarxa internacional, cosa que també et permet veure molt més què s'està fent en altres països i una mica portar el millor que s'està fent en altres països cap a casa nostra. I també és una experiència molt interessant d'entrar en el món del que en diem les empreses socials, que cada vegada se'n parla més, i on, jo diria que tot l'equip d'especialista al final està format per gent que la major part no tenen una vinculació directa amb l'autisme, però sí que comparteixen aquesta visió de vull treballar en un projecte social que realment tingui un impacte a la societat i que ajudi a construir un món millor. I en aquest sentit, doncs, és una experiència especialment engrescadora.
Francesc, per anar acabant, m'agradaria demanar-te, tu abans deies que queda molt per fer encara, tot i que feu una molt bona tasca, creus que ha evolucionat la manera de tractar aquest tipus de trastorns a nivell social? T'ho dic perquè penso en casos, per exemple, de la literatura, amb el curiós incident del gos a mitjanit, que parla d'un noi que és autista. També penso en la televisió, perquè des de fa poc hi ha una sèrie que es diu Atypical, sí, on el protagonista també és un noi amb autisme. A nivell social, en quin moment estem?
Crec que estem molt, molt millor que fa 4 o 5 anys, i crec que estem al 10% del que es té que aconseguir. Llavors, molt content d'això, que van sortint més llibres, més sèries, reportatges, pel·lícules, s'han parlat més, va sortint als diaris, per exemple, a les escoles, es parla molt més d'això, de l'Asperger especialment. Llavors, home, ha millorat molt. Ens queda moltíssim per fer, i sobretot quan comparo la situació aquí amb situació d'alguns països nòrdics, europeus, o no sé, o Estats Units o Canadà, dius, ostres, estem molt enrere respecte a el que estan fent altres països. Però bé, a poc a poc anem avançant. Tampoc han sigut els millors anys a nivell econòmic, però segurament per tenir recolzament. Però sí que penso, quan mires la situació en altres països, dius, ostres, estem molt enrere. Quan et compares amb els països que crec que en general ens agrada comparar, que és Europa i altres països molt desenvolupats.
Francesc Sistac, director general d'Especialistern, moltíssimes gràcies. Esperem que ens puguem anar fixant en aquests països referents i que puguem anar absorbint tot el que ells fan i han fet per davant nostre. De moment, per la tasca que feu des d'aquí a Barcelona, des de la rèplica d'aquesta empresa que ens comentaves, que va néixer el 2004 a Dinamarca, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per parlar-nos d'aquestes habilitats, per fer èmfasi en les capacitats de les persones que tenen un trastorn de l'espectre autista.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino,
para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
I amb en Manu Chao i aquest